Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Abans que res, un missatge d'ànims avui per tots els socis i aficionats de l'Espanyol. El descens ja és un fet i ara del que es tracta és de fer bé les coses perquè l'Espanyol torni a estar d'aquí a un any al lloc que li correspon, que és a primera divisió. Avui dedicarem la primera part del programa a parlar del descens de l'Espanyol, que es va consumar ahir amb la derrota 1-0 al Camp Nou. Molt bon partit de l'Espanyol en el derbi ahir, però evidentment no serveix de consol. En uns minuts parlarem a Esports Cope amb el director general del club, Josep Maria Duran. Sentirem també els missatges del president Chen, de l'entrenador Rufete i del capità Javi López. El Quique Iglesias ens explicarà com és el dia després de consumar-se aquest descens i analitzarem la situació amb el Javier de Aro. Serà de seguida. Derrota de l'Espanyol que l'envia a segona, victòria del Barça en un fluixíssim partit dels d'aquí que Setién, pas enrere després de les bones sensacions que va mostrar l'equip a Villarreal. L'Espanyol va ser superior a la primera part i va acabar dominant el partit al tram final. Com a mínim, la victòria li permet al Barça seguir amb opcions a la Lliga. Situa novament a un punt del Real Madrid, que rebrà demà a l'Alavés amb les baixes de Sergio Ramos, Carvajal i Marcelo. Vinícius avui no s'ha pogut entrenar perquè ha donat error en un test per coronavirus. Tres partits li queden al Barça, quatre al Real Madrid per acabar la Lliga. Propera cita pel Barça dissabte a Valladolid. També ahir a primera divisió, Betis 3, Osasuna 0 i Getafe 1, Villarreal 3. El programa per avui, a 8:15 tenim Eibar Leganés i Mallorca Llevant i a les 10 de la nit bon partit Atlètic Club Sevilla. És notícia d'aquest matí oficial, Manuel Pellegrini, nou entrenador del Betis, es compromet per 3 temporades. A segona divisió avui juga el Girona, rep a 10:15 a l'Almeria. És un partit clau en la lluita per l'ascens directe. Almeria, quart, 60 punts. Girona, cinquè, 56. Es tracta de seguir enganxat o de desenganxar-se d'aquesta lluita. Xavi Llorenç, el que va ser tècnic del Barça femení durant molts anys, nou seleccionador català de futbol femení. En bàsquet, més notícies importants al Barça. Això és un no parar. Principi d'acord amb el base grec Nick Calates, pendent de la revisió mèdica només. Signarà fins al 2023. El Barça que ha confirmat el que ja us explicava ahir l'Albert Díez, que no hi ha res amb Pau Gasol. I Rafa Martínez torna a casa, torna al Manresa. En handbol, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Domen Makuč, central eslové de 20 anys que ve del Celje. Signa per les 4 properes temporades. I en ciclisme, Chris Froome deixa l'Ineos després de 10 temporades i fitxa per l'Israel Startup Nation. Avui comentarem la jornada, comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia, les enquestes a Esports Cope. En clau Barça us preguntem quin Barça veurem en els propers partits, el de Villarreal o el del derbi. Creieu que el de Villarreal al 30% i que el del derbi al 70%. I en clau Perica us preguntem quan trigarà l'Espanyol a tornar a primera. El 64% creieu que només un any, el 36% que més d'un any. El Cito Ramírez està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope! Barcelona, Oliveros.
Un minuto de juego, Pepe, de la primera parte en Barça 0, Español 0.
¡Ojo al Español, Oli!
Marroca tirado, desviado, Gerard Piqué, subió el Español. Por la parte izquierda de nuevo, ahora por la parte derecha en Barba. Que intenta el centro, va a ser fuera de banda a favor del Español. Se viene arriba el equipo de Rufete. Con empate a 0 en el marcador, minuto 21 de juego de la primera parte. Tiempo de juego, Cope. ¡Tira Leo! ¡Fuera! rozando el travesaño.
Y era falta eso.
En la portería de Diego López.
Es que además contra el español se la final apunta.
Final de la primera parte, descanso. Se mantiene el empate a cero. Con ocasiones
injusto,
más claras
injusto,
para el español.
Injusto.
Barça cero. Español cero. Elena Quique Elena.
Intervenga la fiscalía.
Condis.
Pues se van los jugadores hacia el vestuario. Ter Stegen se retira, ha sido protagonista en esta primera parte por dos paradones.
Otro gallo le hubiera cantado al español de haber competido así durante 30 y tantos partidos.
Ahora salta ya al terreno de juego el chaval. Ansu Fati va a sacar de centro el Barça con empate a cero en el marcador.
El español no toca nada, ¿verdad, Quique?
Verdad.
Espera, ha habido juego peligroso, sí. Juego peligroso de Ansu Fati sobre Calero. Cartulina amarilla.
Ese hombre no se puede.
Yo creo que con amarilla es más suficiente. Es cierto, ¿eh? Que hemos visto jugadas en las que algún árbitro saca tarjeta roja. Por
espera,
eso.
espera, que se va al monitor el árbitro para ver si es de otro color. Vamos a ver, la tele me dice que es roja.
Anda.
Roja. Roja.
Anda.
Amarilla.
¿Para quién?
Para Lozano. Ah. Para Lozano.
Pero
el árbitro dice otra vez, voy a ver el monitor, dice. Voy a ver el monitor, dice Monuera.
Otra roja.
Roja. Lo mismo que antes. Lo mismo que antes.
¿Qué artistas son?
Pitaconazo, perdona, Luis Suárez, final, gol. Gol. Taconazo de Griezmann, fenomenal para Leo. Tira Leo, desvía Diego López y estaba con la caña. El uruguayo, Luis Suárez, inaugura el marcador, el Barça. Después del taconazo, de la intervención de Leo, de Diego, Luis Suárez, Barça 1, Español 0. Va a lanzar de portería, Marc-André Ter Stegen, lanza el Español a segunda división. Ganó el Barça 1-0, 3 puntos, Real Madrid 77, el Barça 76 y el Español, no hay milagro, pierde el partido 1-0, jugadores a vestuarios, Elena Quique Elena.
Buen detalle. De...
Doncs aquesta és la pel·lícula del Barça 1, Español 0, al tiempo de juego de la COPE, un marcador que efectivament manté el Barça amb opcions en la lluita pel títol i que certifica el descens de l'Espanyol a segona divisió. I 13, saludo d'entrada al Quique Iglesias. Hola, Quique, molt bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda.
I molts ànims, abans que res.
Sí, senyor.
Escolta, com és el dia després que s'hagi certificat el descens de l'Espanyol a segona divisió?
Sí, el dia després del possiblement el més digne espanyol de temporada, amb un espanyol que segurament tampoc va mereixer perdre. Nit dura per l'espanyolisme, 27 anys després, l'Espanyol serà al Madrid de la temporada vinent a segona. Hem vist avui un doncs, exercici d'organització per part de la penya juvenil, que ha desplegat pancartes de entre cometes, odi als jugadors, tant a Cornellà com a Sant Adrià. Ahir van donar la cara, després els sentirem, Rufete i Javi López, i ho ha fet aquest matí, com ja vam avançar en aquest programa, Mr. Chen, des de la Xina, ha donat la seva opinió, entonant, evidentment, el mea culpa i parlant així de clar, Mr. Chen, el president.
Estimada afició perica, la major responsabilitat del mal resultat esportiu d'aquesta temporada és meva. Per això vull expressar les meves més sinceres i profundes disculpes cap a l'afició i als seguidors que donen suport i es preocupen per l'equip. Per aquest motiu, hem de realitzar una profunda autocrítica i reflexió. Confiem que, a través dels esforços incessants i del treball dur, el club tornarà a la màxima categoria, el lloc on per la seva història mereix estar. El més admirable és la nostra afició perica que sempre és allà, lluitant amb nosaltres braç a braç de forma incessant. La vostra confiança, sentiment i orgull són la font d'energia i el motor perquè l'Espanyol segueixi endavant. La temporada 2019-2020 ens la vam plantejar com un repte il·lusionant i hem fracassat. Això és molt dolorós. Però no perdem l'esperança i la il·lusió. Aquells que vulguin fer un salt han d'ajupir-se primer. Esperem la tornada d'un Espanyol molt més fort. Visca l'Espanyol!
Sí, senyor. L'Espanyol, ja ho sabem aquí, ho saben els nostres oients, s'enfronta ara a una regeneració absoluta de la seva plantilla, intentant quadrar el límit salarial, que serà d'uns 40 milions. S'ha de vendre molt si es volen inscriure jugadors, per això s'ha renovat també algun futbolista, i tindrà una ajuda de la Lliga de més de 12 milions d'euros. L'Espanyol, evidentment, serà l'equip ric i l'equip a batre a partir de la propera temporada.
Saludem a Esports Cope. Quan passen 15 minuts de les 3 de la tarda, el Josep Maria Duran és el director general de l'Espanyol. Senyor Duran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé dia dur, no? Avui?
Bueno, lo dur va ser ahir. Ahir va ser un dia, bueno, jo penso que molt complex. Va ser un bon partit, però va ser una mica doncs, el reflexe del que ha passat aquest any. Tot i fer un bon partit, no vam tenir sort amb res. Teníem que haver guanyat, el partit d'ahir van ser superiors, tàcticament els hi vam donar un bany, però no hi ha manera de que les coses ens sortissin bé. Jo penso que ahir es va tancar una etapa nefasta d'aquesta última temporada. Vam demanar perdó, ho torno a fer ara, i nosaltres, l'afició, el dia del Mallorca, el dia de l'Atlètic de Madrid, ha estat sempre amb nosaltres, ens han recolzat quan encara no havíem vist guanyar l'equip a casa. Vull dir, ha estat impressionant. Vull dir, això és la força del nostre club i no es mereixen això. El senyor Chen ja el mes de desembre ja hi va identificar el fracàs d'aquesta temporada. Es va intentar redreçar, van vindre alguns, conscients de que era complexa. Ho han donat tot, hem començat a fer coses, però no hem arribat a temps. I, bueno, aquesta és la situació. Avui ja és un nou dia. Avui ja hem començat a treballar pel futur. Nosaltres tornarem més forts, com diu el president. Va fer un gran salt primer amb l'estat que la fa espantar. I, bueno, jo només vull transmetre això, que estem decidits a aixecar això, que ho farem, i que intentarem unir-nos a tots per anar més ràpid i que la gent pugui tornar a estar orgullosa de l'equip. Sabem que l'afició, que davant de les adversitats, que els que són pericos i ho han patit des que són petits, els pericos són incombustibles, junts no ens pot derrotar ningú, nosaltres davant de tots els problemes ens fem més forts i així serà ara també. I feia una crida a la unitat, poden haver coses que s'entenguin, coses que no, però no teniu dubte que tirarem endavant.
Demanen perdó, reconeixen errors i diuen ja des d'avui a treballar perquè l'equip torni en un any a primera divisió. Per on es comença, senyor Duran?
Es comença sempre pel principi. Nosaltres ja vam començar al desembre a identificar quines eren les errades que s'havia comès aquesta temporada. Veníem d'un final molt bo de la temporada anterior. Es va desmantellar les peces claus del projecte. Evidentment, i ara és fàcil dir-ho, doncs no es va, el mercat d'estiu no es va suplir doncs el recanvi de l'entrenador, del davanter, del defensa, les sortides claus que van haver-hi no es van suplir amb millors jugadors o entrenadors, tot el contrari. Vam intentar redreçar això al mercat d'hivern. Penso que ho vam aconseguir parcialment, però potser no vam saber donar amb la tecla amb l'entrenador correcte o amb el tema anímic. Era molt difícil, una primera volta de 10 punts fins a desembre, 11 punts després del partit del Barça. Donar-li el tomb era molt complexa. Bueno, n'hem fet 13 més només. L'equip ha hagut moments que tots ens creiem que això anava a tirar amunt, perquè equip n'hi havia, però no, al final res ha sortit bé. Aquesta és la realitat.
La persona que ha pres moltes d'aquestes decisions i que és una figura controvertida és la de Rufete, i que és la mateixa persona que ara mateix aglutina pràcticament tot el poder en l'àrea esportiva i que és la persona que ha de construir el projecte perquè l'Espanyol torni a primera divisió. Com s'explica això?
Bueno, primer és que hem d'entendre una mica la història. Per una banda, aquí hi havia una estructura de gestió amb la qual pues, hi havia un director general esportiu, hi havia un director esportiu de futbol professional, hi havia una direcció general corporativa, però no hi havia un lideratge clar de ningú que tingués la visió global del negoci. No és només la part tècnica, en qualsevol indústria el camp de fàbrica no és el que porta la companyia, i aquí pues, ens va passar que teníem una mancança de lideratge i de... Bueno, és que la sopa d'all està inventada, vull dir, la major part d'equips tenen estructures molt executives per dirigir els clubs, i aquí això no passava. Amb la qual cosa, uns als altres es feien nosa. També és cert que es té que avaluar que aquests responsables que avui són culpables del descens també van ser els que ens van portar a Europa l'any passat. És a dir, es té que mirar les coses en perspectives. Tenim coses bones i tenim coses dolentes. Hi havia una situació d'una estructura de gestió que anul·lava les capacitats reals dels principals actors, d'en Tarasnau, d'en Rufete. En Rufete estava en càrrec del seu cap, era a l'Òscar, i hi havia una persona a la direcció general corporativa que no coneixia el negoci, i tot això va crear una gran confusió, de manera que quan va vindre l'hora de veritat al mercat d'estiu no es van prendre les decisions amb la determinació que es tenien que haver pres. És molt fàcil dir-ho ara, però jo crec que forma part de la realitat. Nosaltres, la remodelació profunda va començar ja al desembre, va ser un terratrèmol, una organització que té dos directors generals i els dos avui estan fora, estem canviant-ho tot, hem començat a fer-ho, queden moltes coses a fer, però sí que és veritat que para en Rufo, doncs en Rufo va donar un pas endavant al desembre, va tenir valentia. Jo a l'arribar vaig treballar amb ell al mercat d'hivern, ens vam entendre. No tot està en les mans de Rufo, tot està en les mans de l'equip que lidera la gestió, que som el Chen, el Rufo i jo, apoyat pel Mau. Vull dir, no es depèn aquí d'una persona, sinó d'un equip de treball, d'una manera de treballar. I jo penso, jo sempre poso l'exemple de la perestroika, no? Qui va fer la gran revolució a la Unió Soviètica va ser un que formava part del sistema, no? Jo crec que és cert que tenim que ser autocrítics, estem construint, però també és cert que no es pot aquí carregar-s'ho tot, sinó que s'ha d'intentar aprofitar el talent que hi ha, jo penso que n'hi ha, i també el tenia l'Òscar, però estava en una posició que potser no li corresponia, i jo crec que ara és el moment. Nosaltres som conscients que hi va donar un pas endavant quan se'ns va caure Velardo, va assumir molts riscos personals posant-se com a míster, com a entrenador.
Però que és pràctic que segueixi la banqueta, senyor Duran, aquests tres partits que queden? O ja seria millor que es dediqués a la feina més de despatx, Rufete?
No, a veure, nosaltres ell té que acabar el que s'ha començat, s'acaba. De fet, l'equip està recuperant una autoestima, va ser una llàstima no del dia del Leganés. El seu dibuix tàctic del partit cap als jugadors era perfecte, era la primera part de desgast, una segona part de ser més incisius, avisats dels canvis de pilota, d'entrada al carrilero, i tot ho teníem previst, l'execució va fallar, va fallar per desgràcia en aquest cas un jugador, però el que estem recuperant és l'autoestima de l'equip. Ahir es va competir bé, aquest és el camí, el principi del futur és acabar aquesta temporada, recuperar l'orgull, recuperar que han fet una temporada nefasta, han tingut tot en contra, però l'equip no està fet per estar tan a baix, han tingut moltes contingències, portaven un any compartint, ha passat el Covid, han passat moltes coses, ha estat un any extremadament complex. Jo vaig arribar més tard, però amb el firme propòsit d'intentar salvar la categoria a la primera, jo crec que això també va passar a l'any 93, quan el mercat de l'any que van baixar també es va renovar gran part de la gestió del club aquell Nadal, però no van arribar a temps per salvar-lo, i després es va tornar més forts i es van guanyar les copes i es va construir patrimoni pel club i es va fer una gran gestió. Aquesta és la nostra referència, i si és cert, tots cometem errors, però mira, els que estem a dins sabem fins on arriba la responsabilitat de cada un. La nova cultura que volem implantar és que aquí nosaltres morirem pel club, és igual la nostra imatge. Nosaltres, si veiem que hi ha una possibilitat que hi havia, l'Abelardo no podia seguir dirigint l'equip, estava enfonsat, no ho transmetia, els jugadors estaven estranyats, li donàvem ànim amb ells, i bueno, no vam optar perquè una persona que coneixia els jugadors pues, fes aquest rush final per intentar-ho, tot i conscients que ell seria l'objectiu de moltes crítiques,
Josep Maria.
Però amb el convenciment que aquest acte de valentia és l'esperit que volem pel futur.
Digues. Josep Maria, bona tarda, sóc el Quique. Preguntes molt ràpides per respostes ràpides. Raúl de Tomàs serà el davanter de centre de l'Espanyol la propera temporada, segona?
Voldríem que ho fos, no sabrem si podrà ser.
Té una clàusula per la qual, si algun equip de primera paga tota la fitxa, l'Espanyol està obligat a cedir-lo?
Els contractes són confidencials. Quan hi hagi un desenllaç ho explicarem tot.
Teniu decidit qui ha de ser l'entrenador?
Estem treballant, tenim moltes opcions.
Això fa que s'hagi d'esperar que acabi la segona divisió per poder anunciar-ho, oi?
Lògicament, la segona i la primera.
14, entre altes i baixes, 14 moviments, és a dir, 14 jugadors nous, és possible en 2 mesos?
A veure, sí, jo ho he fet més, he fet fins a 30 moviments amb alguns equips en una temporada, entrades i sortides. Vam ser 2 anys els que vam fer més moviments. Aquí el tema no és això, no és la capacitat de gestió per fer els moviments, és que aquest any és un any molt especial, tenim unes limitacions molt grans perquè tots els clubs comencem amb un saldo negatiu de control econòmic, això vol dir que no podem inscriure jugadors fins que tinguem el saldo positiu, o pel 25% de les baixades de cost, i això condiciona absolutament l'estratègia d'aquest mercat. I en som conscients i ens hem preparat per això.
Per això heu fet renovacions, clar.
Bueno, nosaltres no hem fet oficial cap renovació. Nosaltres l'únic que diem és que teníem uns riscos econòmics, ho explicarem quan es pugui explicar, però no, jo no li diria la paraula renovació. Nosaltres hem de tenir un equip que pugui competir a l'inici de la propera lliga. El mercat estarà obert fins al dia 5 d'octubre, i quan arribi el dia 6 d'octubre veureu qui està renovat i qui no.
Molt bé, per la meva part una última qüestió, senyor Duran. Les condicions pels socis de cara a la propera temporada com seran? Que ja s'han vist afectats aquesta temporada pel tema de la pandèmia. Què tenen en ment?
Ho estem treballant, ho tenim llest. Ho farem públic la setmana que acabi la lliga.
Perfecte. Josep Maria Duran, gràcies per atendre'ns. Una abraçada molt forta, eh?
Una abraçada.
Que vagi bé. El director general de l'Espanyol, Esports Cope, 3:27, mínima pausa, i seguim analitzant el descens de l'Espanyol.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Me ha llevado mi hermano a trabajar en el campo, recogiendo frutas.
En España, cada año se necesitan hasta 80.000 temporeros para las campañas de recogida en el campo. Las precarias condiciones de trabajo, la falta de test, han provocado muchos brotes.
No se han recabado las opiniones ni de los padres ni de los alumnos.
Profesores como Teresa, que desde hace 12 años imparte la asignatura de religión en un colegio concertado de Madrid. Teresa sabe que su asignatura es una de las más perjudicadas por la ley CELA.
De lunes es que a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Arribarem a 3:45. Aquí que hem sentit el president, el director general. Ara toca sentir l'entrenador i el capità.
Sí, Rufete, una altra vegada doncs, parlant d'orgull i de que estava satisfet pel que havia vist sobre el terreny de joc.
La afición del Español se merece todo porque al final lleva muchos años con su equipo, luchando, peleando. Nosotros hemos intentado hacer lo mejor posible. Hay muchas partes del club que hemos remado y seguimos remando hasta el final y seguiremos. Nos tenemos que quedar con algo positivo y yo creo que el español del futuro tiene que ser como el español de hoy. Pues hay que hacer autocrítica porque evidentemente no hemos conseguido ningún objetivo y hemos conseguido el descenso. Evidentemente partes del club se han ido modificando con el tiempo. Yo desde mi lugar y ahora desde el lugar de director deportivo antes de aquí, lo que he intentado siempre es hacer lo mejor posible. Que duda cabe que cuando uno está en un proyecto y pasan estas cosas, eres parte de la situación y parte de la responsabilidad.
I ara Javi López, un Javi López que ahir no va ser titular, ni tan sols va jugar un minut, però des de la banqueta, doncs, amb una acció que doncs, el club va promoure, va sortir a atendre els mitjans que estaven ahir a peu de camp, la televisió Movistar, un visiblement afectat, el capità va parlar així.
Bueno, yo creo que del partido de hoy lo único que voy a decir es que estoy muy orgulloso de mis compañeros. Yo creo que hemos tenido infinidad de ocasiones para que el resultado no fuera el que ha sido. Y si salgo aquí hoy es para pedir disculpas a nuestra afición por lo que les estamos haciendo pasar. Son momentos duros para todos nosotros. Ha sido una temporada en la que nada nos ha salido bien. Queremos darle las gracias porque a pesar de que no hemos hecho las cosas bien, pues siempre han estado con nosotros. Reiterar, pedirle disculpas una vez más a ellos, decirle que tenemos el compromiso de que volveremos mucho más fuertes, volveremos porque por encima de todo está el sentimiento que tenemos por este escudo.
Al capitá, del capitá Javier de Haro, al director de Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú ya vienes diciendo desde hace mucho tiempo que ya has pasado el duelo, pero imagino que cuando llega el momento... Pues hace duro, ¿no?
No te equivoques. No. Estoy la valle tranquilo.
¿Sí?
Sí. Lo que más me molesta es la demagogia, la palabrería, y si están tan afectados, que presenten la dimisión y que se vayan. No, de ahí no me voy a mover. No me voy a mover. Cuando uno se equivoca como se ha equivocado tanto el director deportivo como se han equivocado los jugadores, si tan afectados están, que no renueven... Y que pongan su cargo a disposición del presidente. Y ya está, manos libres. Menos lloriqueos y menos historia.
¿Has escuchado a Durán?
No lo he podido escuchar, lo tendré luego esta tarde y no he podido porque tenía aquí un hombre de la caldera que me está regando la caldera y me tenía loco. Pero bueno, si me quieres adelantar algo, Quique, porque no lo he podido escuchar.
Simplemente te digo que dice que ojalá que RDT esté el año que viene. Lo que pasa que a mí m'ha sorprès, Batllori, quan jo li he dit que si hi ha un club de primera que paga tota la fitxa si l'Espanyol està obligat a cedir-lo, i ha dit que ell els contractes no els vol desvetllar, a mi em fa l'efecte que hem donat el clau, eh?
Sí, pot ser.
Bueno, hay una cosa que está clara, es decir, Raúl de Tomás, en Barba, Oyer y Cabrera tienen en el contrato que hay un 40% de rebaja en caso de que el equipo baje segunda. El problema es que el Español tiene en estos momentos una masa salarial de 80 millones de euros. Se tiene que bajar la masa salarial a 40, pero en ese interregno que hay entre 80 y 40, hay 20 casi que ya se van solos, que son las bajas, etcétera, etcétera. Pero para poder inscribir jugadores tienes que llegar a 40 kilos. Si no, no puedes inscribir jugadores. Y por lo tanto, es muy posible que futbolistas, pues por ejemplo, Raúl de Tomás, pues sea cedido y que le pague la ficha el equipo donde va y el Español se ahorra pues 3 millones de euros. David López tendrá que bajarse la ficha a la mitad si quiere seguir en el Español. Darder, si quiere seguir, la ficha lo mismo. Roca, que se vayan, es decir... Es que tienes que bajar la ficha de los jugadores para llegar a los 40 millones de límite salarial que va a tener el club. El club va a tener un presupuesto de 50 y posiblemente la masa salarial esté entre 30 y 40 millones. Estás en 80, tienes que hacer una limpieza increíble. Pero volviendo a lo que decíamos antes, yo lo tengo de verdad, ¿eh? Si tanto quieren al club, si tanto sienten por este...
Pero cuando dices que se vayan, ¿a quién te refieres?
Me refiero a Rufete, a toda el área deportiva y a los jugadores, a los capitanes que acaban contrato, que pongan que si de verdad van a renovar, que yo tengo mis dudas sobre ese tipo de renovación que van a hacer, porque...
Con Rufete espera sentado, tú tranquilo que...
No, yo estoy sentadísimo, Quique. A mí me da lo mismo. A partir de ahora, mi objetivo es que haya una revolución. Una vez que esa revolución no se lleve a cabo, tendré que plantearme qué hacer a partir de ese momento. pero a mí que no me hagan comulgar con Rueda.
O sea, tú no confías para nada en que Rufete sea capaz de construir, no, entre Rufete y Durán, que construyen un buen equipo que permita al Español en un año volver a primera.
Durán sí, Rufete no.
Ya.
Rufete no confío nada, nada. Pero nada es nada. Y con los jugadores menos, menos, menos.
Pues se trata de eso, Javi, de volver en un año.
Bueno, pues que lo hagan bien. Porque luego está el tema entrenador, ojo, que para mí va a ser la piedra angular de este equipo.
Yo creo que va a ser Pacheta, ¿eh?
Bueno, yo tengo muchísimas dudas de muchas cosas aún.
Ha dicho que tiene que esperar a que acabe la segunda división y
sí,
que
y la primera división, también.
¿La segunda división de dónde?
¿Que puede llegar de fuera, crees?
Ah, me dicen que Bielsa, no. Sí, Bielsa, esa es tu pedrada.
No, mi pedrada no, yo no he dicho nada, digo que tendrá que esperar a que acabe, pero si de verdad es Pacheta, pues mira, que venga Pacheta, es decir, a mí ya, cuando venga el entrenador, que lo tendrían que decir ya, es decir, lo que no puede ser es que estemos esperando que acabe la primera, que acabe la segunda, no, que no, que no, que ya se anuncie. Como ha hecho el Betis, por ejemplo.
Bueno, pero si quieres traer un entrenador que ahora mismo tiene trabajo, te tienes que esperar.
Bueno, pues
que acabe la competición.
Habrá que
Español ha bajado ayer.
¿No?
Trabajando sí, pero anunciarlo no pueden.
Bueno, depende de si acaba contrato o en qué condiciones esté en su club en estos momentos. Por eso no lo sé. Bueno. Ayer se daba por hecho Pacheta. ¿Qué dijo el otro día Rubén Baraja? Yo mantenía en su momento lo de Heinze. Pero bueno, puede haber alguna sorpresa, pero claro, si la sorpresa la tiene que traer Rufete, no va a haber sorpresa.
Veurem com va la reconstrucció de l'equip, que l'estiu és llarg. Javi, gràcies, un abrazo fuerte, ¿eh?
Bueno, no tan largo.
Sí, porque esto arranca en septiembre.
Claro, y a mitad
de agosto... año no será tan largo, es verdad. Claro, no será tan largo.
Sí que será largo.
Acabamos tarde y empezamos pronto.
Lo del tema de los fichajes, que van del 4 de agosto al 4 de octubre.
Sí.
Pero en el tema del inicio de la liga, en segunda empieza ya, porque además no habrá parones, etcétera, etcétera. Y son 42 jornadas, y luego, si tenemos suerte, subir directo mejor, y si no, habrá que jugar el playoff.
Bueno. Bueno, iremos a explicar. Gracias, Javi.
Bona tarda.
Una abraçada aquí, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Pausa i parlem del Barça.
Ja és aquí la tercera edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo, amb la coordinació de MIG Sports, organitzadors del MIG Futbol, del 27 al 31 de juliol a Barcelona, per jugadors i jugadores de 6 a 16 anys i amb totes les mesures de protecció contra la Covid-19. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini d'Agbar i la col·laboració de Danone i la Federació Catalana de Futbol. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Victòria del Barça, 1-0 contra l'Espanyol, partit fluixíssim, per no dir una altra cosa més gruixuda, del Barça i l'Estrella al Camp Nou. En res es va semblar al Barça d'ahir, al de Villarreal. Ho va intentar explicar el perquè, Quique Setién.
En realidad hoy, desde luego, no hemos estado brillantes. Hemos sacado adelante un partido muy complicado. A todos nos gustaría repetir los partidos que hicimos el otro día contra el Villarreal, ¿no? Un partido absolutamente diferente entre el Villarreal y este. Cuando un rival te juega a que no juegues, pues siempre es mucho más difícil. El Villarreal es un equipo que le gusta más tener el balón, que sabe conservarlo, y esto a veces genera espacios, la mentalidad no es la misma, y hoy el Español ha tenido una actitud soberbia para defender, y la realidad es que estos equipos que se encierran tan bien, que acumulan tanta gente, y además que lo hacen de manera tan intensa, pues evidentemente nos va a costar hoy, como nos ha costado, y siempre que tengamos estos rivales así.
Ara de seguida analitzem el partit del Barça, el debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, però abans, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
L'equip ha treballat aquest matí.
A les 11 del matí, la ciutat esportiva Joan Gamper, treball de recuperació pels qui van jugar al derbi i ja pensant en el partit de Valladolid de dissabte a 8:15 del vespre. Les novetats d'aquest matí han estat Frenkie de Jong i Júnior Firpo, que han fet part de la sessió amb el grup. L'holandès va jugar l'últim partit a Somos el 13 de juny i des de llavors és baixa per una lesió al sòl i de la cama dreta. Recordem, de Jong és peça clau per Setién. Ha jugat 38 partits aquesta temporada i veurem si entra a la convocatòria del Valladolid. En el cas de Júnior, va caure de la convocatòria contra el Villarreal per unes molèsties al maluc dret. També serà necessari per donar descans a Jordi Alba si cal en alguns dels 3 partits que resten de la Lliga. Demà, últim entrenament a les 10 del matí abans de visitar el José Zorrilla i a 2:15 del migdia, roda de premsa de Quique Setién. L'escoltarem demà a Sports Cope.
Gràcies, Víctor.
A tu.
I demà el Barça haurà d'estar pendent també del que faci el Real Madrid, que rep a l'Alavés. Gil, què tal? Bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Amb baixes en defensa, no?
Sí, perquè ha dit Zidane que, bueno, de fet, l'equip entrarà sense Marcelo i sense Vinícius. Marcelo ha de passar demà una ressonància, pel que Zidane espera que sigui una petita lesió, però les proves que li practicaran al brasiler tindran l'última paraula. I l'anècdota ha estat Vinícius, perquè li han preguntat per Jovic i pel seu aïllament, i Zidane ha començat a parlar d'un test que havia sortit error, etcètera, etcètera, i després ha dit, no, que això no és Jovic, que això és Vinícius. És la manera que hem conegut que la prova que va passar el punta brasiler protocolària 48 hores abans d'un partit havia sortit nula, ni positiu ni negatiu, i que, per tant, havia de repetir-la en la jornada d'avui per veure si demà pot jugar contra l'Alavés. Roda de premsa del tècnic blanc i endevina què ha dit Zidane, Batllori.
Faltan 4 partidos, sabemos, mañana es otra final. Y lo siento repetir siempre lo mismo, porque además me canso a mí decir lo mismo, pero es la verdad. Es que no hay más remedio. Digo lo mismo porque es lo que toca. Mañana es otro partido, no hemos ganado nada. Faltan 4 partidos antes de acabar la liga y lo que queremos nosotros como equipo es seguir con lo que estamos haciendo, porque va a ser difícil otra vez mañana.
Un Zidane que ja nota també el cansament d'haver de repetir aquest discurs perquè, vulguis que no, s'està fent llarg aquest tram final de Lliga. Més titulars del tècnic blanc, que compta amb Jovic, tot i les seves aventures els últims mesos, que Hazard no té por del seu turmell, però que li molesta de tant en tant, no és recaiguda. De fet, se li espera en la convocatòria, que s'ha d'anar a poc a poc amb Asensio i que està bé que se li pregunti pels jugadors que acaben contracte el 2021 i si el club li consulta, però que també donarà explicacions públiques. Un Zidane que admet que veu els partits del Barça, però evidentment no es mulla si l'equip de Setién està bé o malament.
Yo estoy mirando cuando puedo todos los partidos, entonces, y luego no me meto si juega bien, si juega mal, eso es una opinión mía y está, pero yo miro los partidos porque me gusta, solo porque me gusta el fútbol, nada más.
Res més. Atenció al dilema que té el Madrid demà amb la seva alineació, perquè no hi és Carvajal, per targetes, no estarà Ramos, per targetes, ni Marcelo, probablement per aquesta petita lesió. Per tant, ha d'improvisar a un dels dos laterals, si no als dos. Si escollim l'opció més conservadora, no moure l'eix de la defensa, Militao i Varane, que està ok per jugar contra el conjunt babazorro, deixar Mendy a l'esquerra i li hauria de tocar Lucas Vázquez ser lateral dret demà per rebre el conjunt vitorià.
Doncs si el Barça juga bé o juga malament, en parlem de seguida al debat d'Esportscope.
El Barça ha de lluitar fins al final mentre tingui opcions a la Lliga.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Nuevo Zorrilla, Valladolid, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Vichy Alonso,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
COPE, estàs informat.
Tres i 43, saludo al Dani Sanabre. Què tal, Dani? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda i també al Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amic.
Bona tarda. Va jugar bé Dani al Barça a Villarreal, feia la sensació sí. De que igual havien agafat carril, però el partit d'ahir és terrorífic, eh?
És una passa enrere molt gran. Jo ahir estava escoltant l'Oli i cada cosa que deia el Manolo era el que jo estava pensant, perquè va dir 70 vegades que el millor jugador del Barça va ser Ter Stegen, i va ser així, i vam tornar un altre cop a una cosa que havia passat durant el Barça Valverde i també algunes vegades en Setién, que és que ningú té una ocasió, hi ha un gol, però vull dir, més enllà d'això, ningú destaca, ningú fa una gran jugada i al final et quedes amb que el porter ha salvat. I això és molt mala senyal. I fa que sembli un miratge el que va passar al Villarreal i aquestes teories de que potser era la forma de jugada del Villarreal la que havia propiciat que el Barça jugués tan bé, doncs igual eren certes.
Júnior, com ho vas veure?
Bueno, jo vaig veure que el partit contra el Villarreal va ser la tormenta perfecta, no? En canviar el sistema de joc, en posar el Griezmann de segon punta, que és una posició en què ja es troba còmode i que és la seva posició natural, i després amb un Villarreal que et dona joc, que està obert i tal. Contra l'Espanyol veia els atacs del Barça contra una línia de 5 defensius i els tres mitjos contenent, tancats i tal. Si això li sumes la lentitud del joc del Barcelona, la feblesa defensiva, perquè sembla que sigui molt fàcil que entrin i a la mínima crea ocasions, doncs fa que el partit hagi sigut una, una castanya monumental. I després, la dada també, que per mi és important, que sempre diem, parlem de la Messi dependència, jo crec, si no estic gaire equivocat, que en els últims 6 partits ha marcat un gol i assistència és una, crec, també. O
sigui, a Griezmann?
Correcte. Llavors, això fa que reflexin el resultat, no?
Sí. Sí que és veritat que Messi no... Sempre fa coses, sempre fa moltes coses durant un partit, però és veritat que li prenen més pilotes del que és habitual, que potser la precisió tampoc és la del Messi en la seva màxima expressió. No, no està bé tot l'equip, i Messi també es veu afectat una mica per aquesta dinàmica.
Clar, i cada any que passi això anirà més, i és normal, i ho hem d'entendre. El que no era normal és el que estava passant fins ara, que Messi semblava que mai baixava el ritme ni el nivell. Tot i així, jugant caminant, a banda dels partits que heu citat, hi ha hagut algun partit, crec que és a Vigo, i no sé on, que Messi fa una mica de Xavi, o fins i tot de mitja punta, i fa assistència, i juga també caminant, el veus que no s'esforça gaire, però a la mínima que fa, a la mínima que pot, et posa 4 o 5 pilotes verticals que cap altre jugador fa, no? A banda del perill que té pilota aturada. Per tant, a mi em preocupa zero Messi. És evident que cada any, quan arribem al mes de maig, doncs estarà més cansat, tot i que hi hagi hagut un confinament i una pandèmia, i el que tu vulguis. Sempre estarà més cansat que l'any anterior per aquestes dates, això sempre passarà, però a mi em preocupa més els acompanyants de Messi. O sigui, Sergi Roberto, Rakitic, no sé què, Arturo Vidal, semblaven tots meravellosos contra el Villarreal, ahir res. Griezmann, li havíem trobat la posició i havíem tocat la tecla, ahir res. Mm. Suárez, tal, o sigui, res. Ningú dels que va jugar a Villarreal semblava el mateix ahir.
Sí, sí. Sí que és veritat, Júnior, que al final arribes a la conclusió, com deia el Dani, que segurament depèn molt del tipus, del perfil d'equip que tens davant. I els perfils dels equips que venen són Valladolid o Osasuna Alavés, que segurament estan més a prop del perfil espanyol que del perfil Villarreal.
Sí, però jo crec que ja ho vam dir 2 setmanes enrere, que ni des del meu punt de vista, jo personalment, ni els jugadors ni l'aficionat espera guanyar aquesta lliga. Mm. Llavors, tampoc espero veure un gran Barça. El que sí que m'interessa és que es preparin de cara a la Champions i aprofitar el nou format per intentar guanyar-la. Després, o mentrestant, jo crec que sí que s'hauran de fer reflexions profundes sobre com s'ha de construir el nou equip. Perquè crec que això sí que està clar, que necessitem un equip nou i s'haurà de decidir com es fa. I entrem en un debat molt perillós.
Però cada estiu necessitem un equip nou, eh? Perquè jo estic d'acord amb tu, vull dir que l'any passat també...
Sí, no, però mai el fem, nou, eh? Dani, ja, mai ja, el ja. Fem. Vull dir, està tan viciat tot i tan... No vull dir contaminat, perquè no pots parlar de contaminació amb els jugadors que tenim, però sí que crec que hi ha una falta de lideratge.
Un debat molt perillós perquè ho diu Júnior, perquè igual has de tocar futbolistes que fins ara són intocables.
Exactament, i clar, tocar sempre futbolistes que han guanyat tant i que han sigut tan importants per aquesta època, i no tan sols per aquesta etapa, sinó per la història del club, doncs és dur, és molt dur, i les opinions es tenen en compte, i la gent no vol sortir ferida, i llavors... necessites algú molt valent per prendre segons quines decisions, no? Sí. El que sí que s'ha d'entendre és que el club ha d'estar per sobre de tots, de gens, d'intermediaris, de futbolistes, de presidents, de directius, inclús del mateix aficionat.
Sí, sí.
Crec que necessitem algú que tingui això en compte, que ho valori i que prengui decisions.
I aquest algú està al club o ha de venir de fora? O...
Jo crec que el club és impossible que estigui. Mm. És impossible, perquè el que estigui entre el club ja està contaminat, ja té por de prendre certes decisions. I el que estigui al club sap que li queda...
El que penses, la figura d'un nou entrenador? D'un nou entrenador?
No, és que al final la figura és un nou president amb una nova estructura
tant,
que no conegui, que no tingui vincles, que no tingui vincles interns i que pugui ser lliure de prendre decisions.
Per tant, aquest estiu, Júnior, que dius que necessitem un nou equip, no serà. No serà aquest estiu, tampoc.
Perquè jo crec que serà molt complicat que aquest estiu puguem fer un nou equip.
Llavors, l'any que ve tornarem a estar en una situació molt similar.
És bastant probable.
Sí, sí. Si parlem de... Jo crec que ja ens entenem tots. Estem parlant segurament de Suárez, de, no sé si de Busquets, de nom, de jugadors molt importants,
que és evident que amb aquesta directiva i tal com està muntat el vestidor del Barça no es tocaran. O sigui, tu pots fitxar Lautaro, però jo no em crec que Suárez l'any que ve no estigui al Barça, i sí, sí, com aquest, molts més.
Sí, sí. En fi, ho anirem comentant, amics. Ho deixem aquí de moment. Dani Senabre, Junior Minguella, una abraçada forta. Anem parlant, eh?
Una abraçada a tots.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un espresso 43 pendiente?
Minuts i arribem a les 4 de la tarda. Encara tenim més coses a Sports Cope, com per exemple el Girona. Joaquín Bacigalupo, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
El Girona que recibe a la Almería, es un partido muy importante si el Girona quiere mantener opciones de subir directamente a Primera División.
Sí, 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 sí. Yo diría que es la última bala, de hecho, para que Francisco y los suyos decidan si realmente van a por el ascenso directo o se conforman con el playoff. El Almería, recordemos, está cuarto con 60 puntos, el Girona quinto con 56, y es que en caso de que pierda el Girona, prácticamente se queda condenado a jugar sí o sí el playoff. En la previa del partido, Francisco definía así al rival de hoy, al Almería.
Un equipo con muy buen contragolpe, con jugadores bueno, pues que llevan muchos años en la categoría. Para mí, bueno, pues el mejor, prácticamente los mejores visitantes de segunda división, y que realmente si lo dejas cómodo y se sienten a gusto, juegan, te pueden hacer sufrir demasiado. Y bueno, por eso hemos trabajado estos 2 días a conciencia, para contrarrestar todo lo bueno que tienen ellos e intentar aprovechar las pocas debilidades que tienen.
No va a haber lista de convocados para el partido de esta noche. Francisco tiene en principio a todos los jugadores disponibles, excepto Mafeo, de quien estamos esperando todavía el comunicado médico. Por cierto, por parte de la Almería, la única baja es Iván Ballú, por sanción, lateral derecho formado en el Barça.
Sort al Girona aquesta nit. Fins aquí al futbol. Parlem ara de bàsquet amb l'Albert Díez. Hola, Albert, bona tarda.
Hola, Joan, què tal? Bona tarda a tothom.
Això és brutal, eh? Cada dia una notícia important a Can Barça. La d'avui és gran, eh? Ha tancat a Calates.
Sí, la veritat és que des del 14 de març, que crec que és la data en què ens vam confinar, ens ha acompanyat tot el relat. Dic perquè primer vam tenir, malauradament, l'ERTE, l'afer Delaney i el Barça que vol construir ràpid i bé. És el primer fitxatge, perquè és cert que hi ha hagut molts noms, però són renovacions, renegociacions de contracte. El d'avui és el primer fitxatge del Barça per la nova temporada, i vaja, hem de fer un matís perquè hi ha un principi d'acord, ha de passar revisió mèdica, si tot va bé, passarà revisió mèdica i serà presentat demà. Nick Calates, que és un gran fitxatge, té 31 anys, és un dels millors bases del continent europeu, un jugador que ve a ser una cirereta més d'aquest gran pastís que liderarà des de la banqueta, serà una Jessica Vicius. Ja es va parlar fa temps d'un principi d'acord. El Barça ja hem explicat que si el tren passava no aniria a un mercat de calaf, però no deixaria passar l'oportunitat. Hem de dir que el Barça no paga traspàs, perquè rescindeix contracte Calates amb el Panathinaikos. Dic això perquè fa una estona Sergio Llull, el jugador del Real Madrid, jo crec que de forma equivocada, ha reaccionat a aquest fitxatge amb un missatge a Twitter dient quin festival, no? I acompanyant aquest text amb una imatge amb 5 emoticonos de bitllets, de packs de bitllets. Li hauríem de recordar que és el primer fitxatge del Barça, que, insisteixo, el Barça no paga traspàs per Calates, I no he escoltat a Sergio Llull o algun altre jugador fent referència al pressupost de 50 o 55 milions d'euros que des de fa temporades té el CSK de Moscou. Llavors, jo crec que això vol dir que està fent bé la feina al Barça si acaba molestant, com sembla que li ha molestat a Sergio Llull, vaja.
Doncs sí, està ben dit, no afegiré res més a les teves paraules, Albert. Escolta, el Barça s'ha encarregat de desmentir una mica el que tu ens explicaves ahir, que hi hagi res en Pau Gasol a les últimes hores,
Sí, exacte, el Barça el que diu no és que no vagi a fitxar a Pau Gasol, el que diu és que ara mateix no té intenció de fitxar-lo perquè no hi ha cap conversa ni cap negociació encetada amb Pau Gasol. Aquí tornem una mica al que històricament passa, que sembla que hi ha gent que no entén que els fets no acompanyin el seu relat. A veure, no oblidem que parlem de Pau Gasol, que no és un qualsevol i que representa molt, com també la seva imatge. Jo recordo Batllori en futbol, comunicats del Futbol Club Barcelona o del Reial Madrid, en casos concrets i excepcionals, desmentint qualsevol conversa per fitxar aquest jugador. Jo no dic que el 31 d'agost el Barça no fitxa Pau Gasol. Jo crec que no ho farà. Torno a repetir la meva informació, que és que ara no hi ha absolutament res. Si Bartomeu, el president, agafa el toro per les banyes i vol fitxar Pau Gasol, ho intentarà de totes, però de moment no hi ha res.
Perfecte. Acabarem el bloc de bàsquet amb una notícia que té a veure amb el Manresa, que torna a casa Rafa Martínez.
Sí, torna a casa perquè és de Santpedor, 11 anys després, era un fitxatge esperat. Pot ser l'última etapa, de ben segur serà l'última etapa, té 38 anys, signa per una temporada, el presenten dilluns i t'apunto també que l'Espar Uni Girona tanca la plantilla amb la incorporació, són 11 jugadores, de la pivot lituana Giedre Labukiene, d'un 92 i 29 anys.
Perfecte, Albert, moltes gràcies, que vagi bé.
Una abraçada, que vagi bé.
Una altra per tu. Motor, després de fer-se oficial el retorn de Fernando Alonso a la Fórmula 1, Joaquín, el pilot asturià, va passar ahir la nit pel partidazo de COPE.
Así es, justo en el día que se ha sido oficial su regreso, recordemos, para el año 2021 con Renault, después de que en 2018 dejara de lado la competición de Fórmula 1, Fernando Alonso estuvo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño y así respondía cuando Juanma le preguntaba por qué volvía a la Fórmula 1.
Básicamente porque me chifla conducir. Yo creo que esa es la razón primordial, ¿no?, de esta vuelta. Me gusta conducir, amo la competición, he conducido y es lo que he hecho toda mi vida.
Recordemos que Alonso dejó la Fórmula 1 en 2018, desde entonces corrió IndyCar, estuvo en carreras de resistencia a las 24 horas de Le Mans y por todo eso dice Alonso que vuelve siendo mejor piloto.
Yo creo que sí, yo creo que soy bastante mejor piloto de lo que era en el 2018 cuando dije adiós a la Fórmula 1 simplemente por la cantidad de coches que he conducido, la cantidad de experiencias que he tenido que vivir. Creo que vuelvo más completo de lo que era antes.
Alonso también explicaba anoche en el partidazo que desde 2019 ya tuvo ofertas para volver, pero de que hace 3 semanas ya tenía cerrado el acuerdo con Renault.
Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Segur que aquesta temporada al Mundial de Fórmula 1 està molt bé, però jo, com a mínim, ja tinc ganes de que arribi el 2021 per veure Fernando Alonso, novament, portant aquest Renault, i amb Carlos Sainz, amb Ferrari. El 2021 es presenta apassionant a la Fórmula 1. Un apunt d'handbol, perquè el Barça ha fet oficial aquest matí el fitxatge de Domen Macuk, central eslové, jove, de 20 anys, ve del Celje, signa per les 4 properes temporades. 2 minuts i arribarem a les 4 de la tarda, recta final d'Esports Cope. Senyor Gil, vostè remata.
Hi ha una persona amb més ganes de veure el Mundial de Fórmula 1 del 2021 que tu.
Ah, sí?
No és Carlos, sí, Antonio Lovato.
Home, sí.
Per l'amor de Déu, clar.
Segur que sí.
Home, escolta, que si jo fos el de la Caldera, hauria trigat un altre dia per anar a casa.
La setmana que ve millor, no? Deixem-ho refredar uns dies, no?
Sí.
Que no algun està el dia en el seu millor moment.
Oh, va, algun dia hem de parlar del maravilloso mundo de les calderes. Sí. Va, per rematar, Sant Andreu de Llavaneres serà escenari de la primera regata de vela post-confinament, tindrà seu en aigües catalanes. En el món del ciclisme, Chris Froome deixarà l'Ineos a final de temporada. I atenció, perquè no només es mou al mercat del bàsquet a Can Barça, a lo que Roberto Rillaga llama zoco basconista o basar basconista, dissabte, hem de registrar un moviment, i és que Shamon Shields deixa la disciplina del Baskonia i marxa al Olimpia de Milano. Deixa'm veure si hi ha combo del Madrid o no, si podem dir que entra Hazard o no. Doncs de moment no hi ha cap moviment, esperant la llista de convocats de Zinedine Zidane pel partit de demà.
Estem pendents, Gil, gràcies.
A vosaltres.
Marxem actualitzant les enquestes en clau Barça. Quin Barça veurem els pròxims partits? Creieu que el de Villarreal al 30% i que el del Derbi al 70%? I en clau Perica, quan trigarà l'Espanyol a tornar a primera? Creieu que un any al 63%, més d'un any al 37%. Avui més tiempo de juego a cope.es i dispositius mòbils. Arribem a les 4 de la tarda, cuideu-vos molt, guardeu les distàncies i amb mascareta.